Bon dia, són les 8, benvinguts al Supermatí.
Bon dia, sense pluja ni tornades, més sol al matí, garbí a la tarda i resta de jornada amb cel enteninat per núvols prims que seran més extensos i abundants al final del dia.
Bon dia, és dimecres, és 7 de juny, avui no tindrem nuvolades, tampoc s'espera que es produeixin ruixats, per tant, per exemple, ahir sí que van treure el nas, alguns ruixats, sobretot en alguns punts de l'interior del Baix Empordà. Temperatura que anirà d'entre els 14 i 16 graus de mínima fins als 27 de màxima, és a dir, ambient totalment estiuenc, que avui al migdia a la costa es frenarà una mica més i probablement no arribarem als 25 graus. A partir del migdia, més vent de garbí que bufarà amb força moderada, però la notícia remarcable és que aquests ruixats es faran esperar una mica més. Veurem si l'Oberta Aparicio ens explica que aquest cap de setmana tornarà a arribar aquesta aigua que tant necessitem. Nosaltres comencem aquesta edició del Supermatí, avui realitzat en directe des de Ràdio Capital, també en directe des de Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. Comencem saludant a la nostra redacció, la que fa possible aquest informatiu. Bon dia, Maria Alzina.
Hola, molt bon dia, Oriol.
Bon dia, Paula Brines.
Hola, bon dia.
Carla Saló, què tal?
Hola, molt bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs amb la redacció saludada, anem ja a repassar els titulars més destacats de la jornada. La 28a Fira de Circ al carrer de la Bisbal reforça l'aposta pel circ contemporani i de proximitat, Maria.
Del 14 al 16 de juliol, carrers i places del municipi acolliran més de 40 espectacles d'un total de 35 companyies. A més, l'organització torna a fer una clara aposta pel circ contemporani i les propostes arriscades, sense renunciar a espectacles de caràcter més popular per a tots els públics.
L'artista Albert Gironès es converteix en el guanyador de la primera edició de la Bienal d'Art Ezequiel Torruella, Carla.
El premi, dotat amb 5.000 euros, ha estat pel projecte artístic titulat El Miracle del Sol, mitjançant el qual Albert Gironès posa de manifest a través del dibuix, el vídeo i la documentació històrica, tots ells articulats en una mateixa instal·lació, un diàleg i un debat en el pensament contemporani entre l'art, la religió i la ciència.
Palafrugell recorda a Tom Sherp amb una escultura i la seva primera biografia 10 anys després de la seva mort. Ferran Castelló.
Es va inaugurar una escultura a Llafranc on va viure els últims 20 anys de la seva vida. També es va presentar la primera biografia de l'escriptor escrita per Miquel Martín Serra amb la col·laboració de Montserrat Verdaguer, la presidenta de la Fundació Tom Sharp.
Palamós es prepara per celebrar la 8a Fira de la Gamba. Paula Brines.
Tindrà lloc el dissabte 10 de juny a la llotja del Port Pesquer de la Vila. A més, enguany la fira allarga el seu horari de vespre nit i en aquesta nova edició tindrà lloc des de les 12 del migdia fins les 10 de la nit interrompudament.
8 i 3 minuts. Palafrugell comença el servei de socorrisme amb noves zones de descans per a persones amb mobilitat reduïda, Ferran.
Fins a mitjans de juny només serà els caps de setmana i després passarà a ser diari fins a finals del mes de setembre. A l'octubre només tindrà lloc els dos primers caps de setmana. El servei es presta a les platges de Tamariu, Llafranc, el Canadell, el Port Bo i el Port Pelegrí amb un horari de les 11 del matí a les 7 de la tarda.
I avui us volem parlar de l'important torneig internacional femení de la Bisbal que durant 10 dies omplirà la capital del Baix Empordà d'ambient tenístic, Sergi.
Exacte, i és que el club de tenis la Bisbal acull durant 10 dies una competició tenística que per primer cop té categoria de UTA 125. Això vol dir que repartirà $125.000 en premis i, per tant, es converteix en la cita tenística femenina més important de l'estat, tan sols per darrere del Mutua Madrid Open, que té categoria de UTA 1000. A l'informatiu us expliquem com s'estan desenvolupant els primers dies de torneig.
I el Club Futbol Begú puja a Primera Catalana. Sergi Villena.
L'equip baixempordanès va aconseguir aquest passat diumenge l'anhelat ascens a la Primera Catalana de futbol. Serà la primera vegada que el conjunt begurenc disputi aquesta categoria.
Acabem ja amb els titulars. La Marna Toni Dreams torna aquest cap de setmana a Begú, Maria.
El 20 de maig es va disputar la Copa Formentera i aquest mes de juny arriba a les costes de Begú per celebrar la segona de les 6 proves que conformen el calendari d'aquesta icònica competició de natació en aigües obertes.
Tot seguit arriba la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Quin estat del cel tindrem avui al Baix Empordà?
Dimecres en matí força assolellat i presència de núvols alts i prims. A diferència dels passats dies, avui no tindrem tant de desenvolupament de nuvolades convectives, per tant, tampoc esperem que es produeixin els ruixats, que, per exemple, ahir encara van treure el nas en punts, sobretot de l'interior del Baix Empordà. Dies sense tornades, però amb cel que s'anirà enteninant, amb núvols més abundants cap al final del dia. La temperatura anirà dels 14-16 graus de mínima fins als 27 de màxima, quedant una mica més frenada a la costa cap als 25 graus. A partir de migdia guanya una mica d'intensitat el vent de Garbí, que ho farà amb força moderada, cops màxims que poden superar els 40 km per hora. Demà, poques novetats, estat del cel similar, sol al matí, intervals de núvols prims i resta de dia amb cel parcialment enteninat i vent de component sud entre fluix i moderat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Doncs repassats els titulars i repassada també la previsió meteorològica, és moment ara d'escoltar el comentari d'opinió que ens porta avui Xevi Cortadelles.
Ara que ja han acabat les eleccions municipals, sembla que hauríem d'anar per feina. Que hi anem o no és una altra cosa. No sé si la meva experiència pot ser aplicable a molts de vostès, però jo diria que sí, i el cas és que, més enllà del meu cercle més personal, ningú no m'ha preguntat directament què m'havia semblat el resultat de les eleccions municipals. Avui, viure a la catalana manera és això. No pregunta res, anar passant els dies fent veure que no hem fet res, ni tan sols que hem anat o que no hem anat a votar, que no sabem els resultats i que ens és generalment igual saber quin partit o quina coalició acabarà decidint a casa nostra. Avui les coses no es diuen, o quan es diuen al Twitter, però no a la cara. I abans que no hi havia Twitter, em fa l'efecte que també era així, si més no a Catalunya. Deu ser per tot això, doncs, que tenen tant de ressò actituds com la que va tenir fa uns dies la poeta Juana Dolores en el programa de Xavier Graset, el 324, o la que ha tingut durant tant gent com la Pilar Rahol. Dolores és més jove, és molt menys coneguda, va desbocar-se, doncs, molt més que la Pilar Rahola. I això vol dir que es va desbocar molt i molt. En el programa d'en Xavier Graset va insultar Xavier Trias, va dir que era un puto viejo, va dir que ella volia desmuntar la catalanitat i no pas repensar-la. Va qualificar TV3 de la televisió de la burgesia catalana, va defensar la classe treballadora, els joves. No va dir quasi res del seu llibre, a part de queixar-se que ningú, cap crític, no va fer cap cas de bijuteria, el seu primer poemari. Quan finalment va decidir-se a llegir un seu poema de Requiem català i Si una nació desfilant per una catifa vermella, el seu llibre d'ara, vaig entendre perquè cap d'aquells crítics no n'havia dit res de res. Ho vaig entendre perquè el poema que va llegir no el sorprèn, perquè no diu res que no hagin sentit ja molt abans, com el marxisme-leninisme que ella defensava, perquè tot això, com els seus poemes, són idees antigues que alguns van considerar desfasades fins i tot abans que naixés ell. De tota manera, Juana Dolores té raó quan diu que els crítics estan venuts. Té raó quan diu que els tertulians estan comprats. Potser també en té quan es queixa, però això sense dir-ho així, perquè Trias no portarà cap idea nova. Però ningú no va dir-li, ningú no va voler dir-li que de moment d'idees noves ella tampoc, ni en les seves queixes, ni en fa l'efecte que tampoc en els seus versos. Havia vingut a provocar i ho va fer bé. No va ser discreta i això sempre agrada, i a Catalunya sempre un xic més. Durant uns dies n'ha parlat tothom de la Dolores, no dels seus dos llibres, esclar, sinó del que va dir en aquell programa. jo també ho estic fent ara. Per preparar-me aquesta opinió he tornat a sentir els 15 minuts llargs de glòria que va donar l'Ingreset en el seu programa. També he entrat a la plana de Wikipedia de la Fara de l'Ores i diu textualment que el 2023 es va fer virtual la seva entrevista al 324 en Xavier Reset, criticant la televisió pública i les dretes després del seu creixement a les eleccions municipals del maig. No em sorprendria que ho hagués escrit algú molt proper a ella, perquè la Wikipedia és això. I el món d'avui és també això. Discreció en el cara a cara i directe a la jugular quan es té l'oportunitat de sortir a la televisió o en algun altre mitjà públic. Com Pilar Rahola, vaja, però la Juana Dolores des de l'esquerra, suposadament des de l'esquerra. El mateix espectacle, tanmateix. Res de nou. I potser, fins i tot, amb menys fonaments. Per l'amor de Déu, si han arribat fins aquí, surtin del Twitter, apaguin la tele, deixin una estona quan puguin la ràdio i llegeixin més que no van fer ahir. I si pot ser, si pot ser, no llegeixin lectures tan simples.
Doncs queda dit el comentari d'opinió de Xevi Cortadellas. Nosaltres ara fem una petita pausa, ens anem amb detallets... I ara tornem.
Somni, i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic. I ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs. Si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res. Al mateix lloc de cada any. Perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas. I ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat. Que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar. I de fer el bailoteo, cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa i també el marujeo. Ja no importa perquè vull que et tornis i si no aquí t'espero. I digue'm, bebé, que ja són masses dies en els que jo et penso. M'agradaria olorar la teva pell. M'agrada poder viure amb tu aquesta locura. Tinc ganes de tu. I de fer el bailoteo. Cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa i també el marujeo. Ja no importa perquè vull que tornis. I si no aquí t'espero. Passar-me la vida amb tu per trobar-te el teteo. Que cada vegada em diguis que ballem junts a teo. Abans del jangueo passem al parquineo. Ja no importa i si no aquí t'espero. Porto tanta estona, tota l'estona, que sento que perdo el temps i al final tot és una tonteria. Tota la vida li he donat voltes per res. Perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas. I ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat. Que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar. I de fer el bailoteo, ballant el son del salseo, i també el marujeo. Ja no importa perquè vull que tornis i t'espero.
Detallets, pedanto, amb Bailoteo. I és ara moment de desenvolupar les notícies més destacades. Quan arribem pràcticament a un quart de nou del matí, comencem per la 28a Fira de Circ al carrer de la Bisbal, que reforça l'aposta pel circ contemporani i de proximitat. Del 14 al 16 de juliol, carrers i places del municipi acolliran més de 40 espectacles d'un total de 35 companyies. A més, l'organització torna a fer una clara aposta pel circ contemporani i les propostes arriscades dates sense renunciar a espectacles de caràcter més popular per a tots els públics. Maria Alzina.
L'acte de presentació s'ha fet al Passeig Marí Monesprer, un dels espais que acollirà fins a 4 escenaris. El regidor de Cultura de la Bisbal, Carles Puig, ha destacat la trajectòria i el futur que espera la fira, que atrau una gran varietat de públic al municipi. Al seu torn, l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, ha volgut recordar Josep Maria Terradellas, qui va tenir un paper clau a l'hora de pensar i de posar els fonaments de la fira de circ al carrer de la Bisbal.
De fet, va ser després un dels patrocinadors de molts anys de fira de circ, de quan es va enganxar ja amb les edicions que coneixem nosaltres, i jo crec que va ser aquest punt, aquest esperit que va ajudar doncs, a pensar que per què no crear una fira de forma seguida a la Bisbal, eh? I això és un reconeixement que s'ha de fer, igual que s'ha de fer el reconeixement a Fira Circ per aquests 28 anys de feina.
Yolanda Delgado, presidenta de la Fira de Circ al Carrer, ha destacat que més de la meitat dels artistes i companyies que actuaran pels carrers de la Bisbal en aquesta 28a edició són catalans. La presidenta apunta que cal mostrar que hi ha una bona salut del circ en català i per això creu que és important que hi hagi aquesta quantitat d'artistes en la programació.
Un 55% aproximadament del percentatge de la programació és catalana, perquè apostem pel circ català, perquè a més és un circ que internacionalment és molt conegut i que crec que hem de potenciar-ho, perquè ens hem de creure que tenim un bon circ i una bona salut del circ a Catalunya.
La programació s'acaba completant amb artistes de la resta de l'Estat i artistes que són de fora. Yolanda Delgado apunta que han crescut el nombre d'artistes provenents de fora de l'Estat i destaquen els grups provenents de França, d'Argentina o Brasil.
A més, enguany hi ha dos nous emplaçaments.
A part dels emblemàtics espais bisbalencs com la plaça Major, el passeig Marí Monesprer o la plaça Germán Sitjà, enguany s'hi sumen el carrer Ample o l'espai de darrere del camp de futbol Pere Plaja, que sense anar més lluny acollirà l'espectacle inaugural amb Rouge Nord de Cirque Pardi. La companyia francesa submergirà el públic en un fresc cinematogràfic a la frontera entre Quentin Tarantino i Wim Wenders, fent ús de tècniques circenses d'alt risc combinades amb un encantador univers mecànic. Yolanda Delgado relata que aquests dos nous espais s'han incorporat amb la voluntat d'instal·lar dos nous espectacles i també de descentralitzar el Festival del Nucli.
Doncs mira, bàsicament l'inaugural el Cirque Pardi, perquè s'hi requereixen escènicament un espai molt, molt gran, de 50 metres, que aquí al nucli o a la ciutat era una mica inviable de trobar, i vam anar a buscar aquest espai fora una mica del centre i que tingués aquestes dimensions perquè poguessin treballar la part escènica correctament. I l'altre, el de l'espai del carrer Ample, doncs justament Ducto també és una de les companyies que ha estat uns dies en residència aquí al Mundial, aprofitant que els teníem aquí, doncs varen fer una visita, no?, de tècnica al municipi, tot i que coneixien molt bé la Bisbal, i varen trobar que aquest espai al carrer Ample era ideal pel seu espectacle.
Cal apuntar més que la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta pel públic i que el festival sigui accessible a tothom. Per això, i tal com ha passat en altres edicions, es faran diversos espectacles gratuïts i d'altres seran de pagament. Això, juntament amb aforaments limitats, garantirà el confort del públic, permetent que les propostes programades que ho requereixin puguin ser visualitzades en condicions necessàries. Alhora, tenint en compte que l'estiu es presenta d'allò més càlid, l'organització garanteix que el públic pugui visualitzar els espectacles des de punts ombrívols. Si l'espai on es programa una funció no disposa d'ombra, aquesta serà degudament equipat per tal que l'espectador pugui quedar arrecerat del sol.
I en aquesta edició els visitants també podran tornar a gaudir de la Fira Bar.
Doncs sí, després d'algunes edicions sense poder-se dur a terme, enguany torna a formar part de la Fira de Circ al carrer de la Bisbal. L'anàleg Fira Bar arriba carregat d'espectacles complementaris i no menys rellevants. El Fira Bar és la programació de breus espectacles de petit format que conviu harmoniosament amb la resta de propostes. Enguany farà un itinerari a un total de 7 bars amb una desena d'artistes. La proposta es presenta com un homenatge al bisbalenc Joan Bofill l'any del desè aniversari de la seva mort. Yolanda Delgado afirma que en aquests espais s'hi trobaran clowns, equilibris, entre moltes altres disciplines del circ.
Doncs hi podrem trobar, com deia, 8 companyies que oferiran els seus espectacles de petit format en els bars, doncs, que han pogut, hem fet una convocatòria i els que se'ls ha interessat aquesta, no, la disciplina del circ i volen tenir-ho en el seu espai, podem trobar des de clown, malabars, equilibris. Important destacar poder que aquest any tindrem la col·laboració de l'Escola Rogelio Rivel de Barcelona i de l'Associació de Professionals d'Estiu de Girona, que ells seran també dos artistes dels que participaran en el Fira Bar.
L'artista ballenc Albert Gironès és el guanyador de la primera edició de la Bienal d'Art Ezequiel Torruella, que l'Ajuntament de Palamós ha posat en marxa enguany amb l'objectiu de fomentar la creació artística en l'àmbit de les arts visuals, donar impuls al treball de joves creadors i perpetuar la memòria del pintor palamosí Ezequiel Torruella, mort l'any 1998. Carla.
El premi, dotat amb 5.000 euros, ha estat pel projecte artístic titulat El Miracle del Sol, mitjançant el qual Albert Gironès posarà manifest a través del dibuix, el vídeo i la documentació històrica un diàleg i un debat en el pensament contemporani entre l'art, la religió i la ciència. Es tracta de representar allò irrepresentable, el miracle, mitjançant una visió racional que no vol acabar-ho sent, ja que en la mística, en l'alquímia i en el ritual, l'art hi té sempre un lèxic comú i compartit. Aquest treball ha estat l'escollit per la comissió artística del premi, integrada per Elvira Diangani Ossé, directora del MACBA, Pepe Serra, director del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Maria Requesens, professora del Grau d'Història de l'Art de la Universitat de Girona, Marta Negre, artista i cap d'estudis del Grau de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, Natàlia Chocarro, assessora d'art de presidència de la Fundació Vila Casas, Marga Viza, directora de l'Àrea de Cultura de la Fundació Catalunya La Pedrera i Ricard Planes, director de Bonart Cultural i director de la Fundació Lluís Coromina. La Comissió Artística de la Bienal d'Art Ezequiel Torruella es va reunir dijous passat 1 de juny a Barcelona per valorar els nou projectes participants i consensuar-ne un veredicte. Els nou candidats han pogut treballar durant aquestes darreres setmanes les seves respectives propostes conjuntament amb les comissàries que els han assessorat i ajudat a preparar el projecte. Dijous passat, cadascun dels candidats i candidates van poder explicar i defensar el treball presentat a la Bienal davant la Comissió Artística. Un cop recopilada tota la informació, el jurat va acordar adjudicar el premi a l'artista Albert Gironès. Les tres creacions artístiques triades es presentaran amb un catàleg que s'editarà l'any que ve, tal com preveuen les bases de la Bienal, i a banda, la proposta guanyadora es mostrarà també en una exposició temporal i individual que a finals del mes de setembre d'aquest any acollirà l'Espai Artístic i Patrimonial Palamosí de la Capella del Carme.
Palafrugell recorda Tom Sherp 10 anys després de la seva mort. Es va inaugurar una escultura a Llafranc, on va viure els últims 20 anys de la seva vida. També es va presentar la primera biografia de l'escriptor, escrita per Miquel Martín Serra, amb la col·laboració de Montserrat Verdaguer. Ferran Castelló.
L'escultura conté la frase de Sharp: aquí a Llafranc em sento lliure i feliç. A l'acte d'inauguració hi va assistir l'alcalde de Palafrugell en funcions, Joan Vigues, i la presidenta de la Fundació Tom Sharp, Montserrat Verdaguer. Seguidament, la Fundació Tom Sharp va presentar la biografia Fragments d'inexistència a l'antic hotel Llevant, una biografia escrita per Miquel Martín i publicada per les editorials Navona i Anagrama, que conté fotografies, material inèdit i contingut que va recopilar Montserrat Verdaguer. Martín va explicar que va reconstruir el personatge de Tom Sharp amb la informació que tenia. Va escriure el llibre com si fos una novel·la i d'aquesta manera va respectar el desig de l'escriptor britànic.
Ell deia que odiava les biografies presumptuoses, no?, i solemnes, que no volia aquelles biografies, doncs, tan extenses i tan exhaustives, sinó que volia una cosa molt més amena i molt més lleugera, no?, que reflectís una mica també aquesta part més literària. Per tant, és la biografia d'un escriptor escrita per un escriptor, i crec que això al final també es nota, perquè hi ha moltes coses de Tom Sharp que, tot i ser dos escriptors molt diferents, compartim, que és la passió per la literatura i també el fet de que la literatura i la vida s'acaben barrejant.
A l'hora d'escriure la novel·la, Martín es va basar, entre altres, en dietaris, cartes o les gravacions que va fer Montserrat Verdaguer durant una dècada i que després va transcriure.
Està molt bé tenir molta documentació, però a vegades pot ser un obstacle, no? Perquè pots tenir la tentació de posar més coses del que cal. I jo el que procurava és que les dades i les dates i la informació no acabessin amagant la persona, el personatge i l'escriptor. I, per tant, havia de ser molt selectiu a l'hora de triar què posava i què no posava. Com que estem parlant d'una gran quantitat d'informació, us puc dir que me l'he llegit tota, però que en alguns moments havia de retallar necessàriament perquè allò tingués una coherència.
Seguim i anem cap a Palamós perquè el municipi ja ho té tot a punt per a la celebració de la 8a edició de la Fira de la Gamba, que tindrà lloc el dissabte 10 de juny a la llotja del Port Pesquer de la Vila. Paula Brinés.
Enguany la fira s'allarga el seu horari de vespre a nit i en aquesta nova edició tindrà lloc des de les 12 del migdia fins a les 10 de la nit ininterrompudament. Durant aquestes 10 hores el públic visitant podrà gaudir de les degustacions de gamba de Palamós a la planxa o com a ingredient principal de diversos plats. També hi haurà mostra de productes gastronòmics que diverses empreses del municipi i la comarca exposaran a les casetes que hi haurà ubicades a l'esplanada de la llotja del Port Pesquer. El programa també inclou visites guiades gratuïtes a les barques d'arrossegament que es duran a terme a la 1, a les 4 i a 7:15. També a la subhasta del peix ubicada a l'edifici de la llotja, que en aquest cas seran a 2:15, a les 4 i a les 8 de la nit. La Fira de la Gamba de Palamós comptarà amb amenització musical a partir de les 12 del migdia amb el DJ Falugues i a les 8 del vespre amb el concert de tarda de la formació Sabrina Banfi & Co.
La llotja acollirà diverses propostes durant la jornada, oi?
A 1:15 serà el torn de l'acte de lliurament dels nous certificats de la marca de garantia Gamba de Palamós, així com del guardó Ambaixador de la Gamba de Palamós. D'altra banda, a la tarda hi haurà dues taules rodones. A les 5 de la tarda es donarà a conèixer la marca de garantia Gamba de Palamós, mitjançant la qual certifica l'origen de la gamba i la seva qualitat i s'impulsa la seva promoció, divulgació i prestigi. La segona s'iniciarà a les 7, on s'hi presentarà el pescaturisme, el qual el port de Palamós compta amb l'única embarcació a Catalunya dedicada a aquesta activitat. La Fira de la Gamba de Palamós és organitzada per l'Ajuntament de Palamós i la Cofreria de Pescadors. A més, té el suport de la Diputació de Girona, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, el Fons Europeu Marítim i de la Pesca, l'Organització de Productors Pesquers i els Ports de la Generalitat, juntament amb el patrocini d'Estrella d'Am i Peralada.
Palafrugell comença el servei de salvament i socorrisme a les platges. Fins a mitjan de juny només serà els caps de setmana i després passarà a ser diari fins a finals del mes de setembre. A l'octubre només tindrà lloc els dos primers caps de setmana. Ferran Castelló.
El servei es presta a les platges de Tamariu, Llafranc, el Canadell, el Port Bo i Port Pelegrí amb un horari de les 11 del matí a les 7 de la tarda i els mesos de juliol i agost començarà a les 10 del matí. Com a novetat, hi haurà una zona de descans a Llafranc i Tamariu per a les persones amb mobilitat reduïda. Consisteixen en dues zones amb passeres i bany assistit i també s'han habilitat quatre línies de vida a Tamariu, Llafranc, el Port Pelegrí i el Canadell. L'equip està format per 10 socorristes i un coordinador, concretament per 6 noies i 5 nois. A més, s'han instal·lat cases de socors pels primers auxilis a Tamariu, Llafranc, el Canadell i el Port Pelegrí. En aquest últim cas, amb una instal·lació fotovoltaica per al subministrament d'energia elèctrica. I també l'any 2020 es van instal·lar 6 torres de vigilància noves per tenir millor visió de la zona. El servei de socorrisme s'encarrega de fer tasques de cura, evacuar persones accidentades, intervenir en casos de risc o perill, col·locar les banderes sobre l'estat de la mar, acompanyar el bany a persones amb mobilitat reduïda o la senyalització de perills, entre altres.
I obrim plana esportiva parlant-vos de l'important torneig internacional femení de la Bisbal, que durant 10 dies omplirà la capital del Baix Empordà d'ambient tenístic. És el club de tenis de la Bisbal està acollint durant 10 dies una competició tenística que per primer cop té categoria de 8A a 125. Això vol dir que repartirà 125.000 dòlars en premis i que per tant es converteix en la cita tenística femenina més important de l'estat, tan sols per darrere de la Mútua Madrid Open, que té categoria de 8.000. Sergi.
Una de les novetats principals d'enguany, que és la 7a edició del campionat, és que també s'inclou en el programa el primer Open Ciutat de la Bisbal en cadira de rodes. El resultat final d'aquesta primera edició del torneig en cadira de rodes, anomenat Lliga Mafre Trofeu Camps Motor, es va dilucidar aquest passat cap de setmana. En individuals, el barceloní Mario Roque es va endur el triomf derrotant en la final José Coronado. I en l'apartat de dobles, la parella formada per Francesc Prat i Pachi Fadrique es van imposar el duet integrat per José Coronado i Víctor Marcén.
I des d'ahir dimarts i fins diumenge ja tenim en joc el quadre final del 7è Open Internacional de Tenis Femení, oi?
Efectivament. Un cop definits els guanyadors del torneig en cadira de rodes, que va servir com a aperitiu de la competició, abans d'ahir dilluns es va iniciar la ronda prèvia que va servir per configurar el quadre final. I ahir dimarts, doncs, va començar la fase final d'un torneig que compta amb noms destacats com les top 100 Rebeca Masarova o Arantxa Rus o la palafrugellenca Aliona Bolsova, que ocupa el lloc 71 del món i que està recuperant la seva millor versió. Dels resultats de la jornada d'ahir, destaquem precisament la victòria en dobles de Bolsova, que fent parella amb la barcelonina Masarova es van desfer del duet Detiuch-Gamiz i d'aquesta manera la dupla catalana accedeix a les semifinals. Per avui dimecres hi ha partits interessants en el quadre individual, com el de la pròpia Rebeca Masarova davant de la turca Buyukakkai, el de la blanenca Marina Bassols contra l'alemanya Hopgarski o l'enfrontament entre la valenciana Àngela Fita i la també alemanya Tamara Korpach.
I el Club Futbol Begú puja a primera catalana. L'equip baix empordanès va aconseguir aquest passat diumenge l'anhelat ascens a la primera catalana de futbol i serà la primera vegada que el conjunt begurenc disputi aquesta categoria, Sergi.
La Fita es va certificar al Camp del Roses, on el Begú va ser capaç de guanyar per 2-1 i d'aquesta manera va obtenir el bitllet que li permetrà estrenar-se a primera catalana. Cal recordar que el Club Futbol Begú va finalitzar la temporada regular a segona catalana, concretament en el subgrup UA, en tercera posició, i després va competir en el play-off d'ascens a primera catalana. En aquest play-off va acabar com el quart millor classificat de tots els grups, amb un total de 56 punts, i per tant acompanyarà el Tossa, que també debutarà a la categoria, el Blanes i el Roses, com a nous equips de primera catalana.
La Marathon eDreams torna aquest cap de setmana a Begú. El 20 de maig es va disputar la Copa a Formentera i aquest mes de juny arriba a les costes de Begú per celebrar la segona de les 6 proves que conformen el calendari d'aquesta icònica competició de natació en aigües obertes, Maria Alzina.
Begú, per tant, repeteix com a escenari un any més d'aquesta prova esportiva de referència i ho farà aquest dissabte 10 de juny amb la participació d'uns 800 nedadors i nedadores que podran gaudir d'una travessia de gran bellesa en un entorn natural definit per penya-segats i cales d'aigua cristal·lina. La Copa Marathon eDreams Begú 2023 constarà d'un total de 4 proves. La primera és una de 7 quilòmetres que va des de la platja d'Aigua Blava fins a la platja de Sarriera. La segona és de 3,5 que va des de Satuna a Sarriera. També es pot nedar una distància d'un quilòmetre i mig des de la platja de Pals de Sarriera. I finalment hi ha la distància per kits on els més petits poden escollir entre nedar 50 metres, 100, 200 o 400. Després de Begú, l'organització es traslladarà a Sant Feliu de Guíxols l'1 de juliol, posteriorment a Cadaqués el 16 de setembre i finalitzarà a Barcelona el 30 de setembre i a Eivissa el 14 d'octubre.
La DO Empordà ha anunciat que per primer cop ha superat els 6 milions d'ampolles venudes en un any. Això representa un 3% més que a l'any 2021. Aquest creixement mostra l'aposta que fan els consumidors per la DO, que engloba les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. Per parlar-nos una mica més d'aquest rècord, ens visita el president de la DO Empordà, Xavier Albertí. Bon dia, senyor Albertí.
Hola, molt bon dia.
En primer lloc, com és que hi ha hagut aquest creixement de venda d'ampolles de la DO Empordà?
Bé, és un creixement sostingut que, per sort, el mantenim des de fa molts anys, fora del trasbals que vam tenir amb el Covid, que és el millor, no? Vull dir, un creixement moderat però sostingut i que en aquest cas ens ha concentrat molt el que és Catalunya fora de Girona. O sigui, estem molt ben implantats a Girona, el nostre repte era anar entrant amb més força doncs, sobretot a Barcelona i a l'àrea metropolitana i sembla doncs, que aquest any això s'ha complert. Allà, doncs, o sigui, crec que en l'àmbit, diguem, de la Catalunya fora de Girona és de l'ordre d'un 5% el creixement, i és més per aquí que ha vingut.
Per tant, estem creixent fora de la província, entenc, però a part d'aquests compradors de proximitat o nous compradors de proximitat, perquè al final no deixa de ser públic català, també es treballa en mercats estrangers?
Sí, per el cas que cal reconèixer que aquest és el nostre punt flac. En aquest cas ha disminuït la venda. Bé, tot l'esforç que posem aquí, doncs sembla que després ens afluixa fora, no? És molt més còmode, molt més segura la venda de proximitat i és aquesta, doncs, la nostra gran fortalesa. Amb exportacions anem fent, però, esclar, això ja depèn més de l'acció individual, sobretot de les grans marques i a vegades un petit canvi doncs amb algun importador important, amb els volums que ens moguem ja ho pot canviar tot. En aquest cas, la disminució sembla que ha vingut provocada no perquè ha hagut una baixada general, que ha anat prou bé, sinó per una baixada important en concret als Estats Units.
Estats Units. I a què es deu aquesta baixada a Estats Units?
No us ho puc confirmar, és quan tenim dades integrades, No, jo almenys no tinc accés, diguem, a les dades individuals per celler, però bé, el món aquest de la distribució internacional a vegades es mou, doncs, per grans compradors, no? I com dic, com que en el nostre cas els volums no són massa grans, a vegades una operació doncs que es consolidi o al contrari doncs ja t'altera els números.
Anem a parlar en positiu. Quins són els vins de la DEO Empordà que s'han venut més? Negres, blancs, rosats, dolços?
Bastant per igual, tant negres com blancs, o els rosats no tant. En general, la tendència més a llarg termini és un creixement molt evident dels blancs. De fet, cada vegada inclús s'està plantant i replantant més amb varietats blanques, doncs perquè n'hi ha una mancança. Però concretament aquest any, si ara no em falla la memòria, el creixement de negres i blancs era bastant equiparable.
I parlem de tendències per aquest any, perquè totes aquestes xifres al final són les que tenim recopilades del 2022, entenc. Quina és la tendència per aquest 2023? Es repetirà o se superarà la xifra que comentàvem abans?
Esclar, és encara molt aviat, pràcticament només el primer trimestre no es pot afirmar. No sembla, també ho he de dir, allò per comentaris, no?, de diversos cellers, que el consum estigui molt animat, no? Suposo que aquesta mena de crisi latent que tenim, doncs, vulguis que no, també influeix, però vaig a no dubto que els resultats seran prou correctes, perquè crec que en termes generals de camp per córrer en tenim molt. Tenim, doncs, ja dic, a Girona, tot i que estem molt ben situats, encara podria donar molt més de sí, tinguent en compte la població estable que tenim i tota la turística, i no en parlem, doncs, si féssim una bona penetració a Catalunya o arreu del món.
Hi ha alguna campanya de promoció de la DEO en marxa per seguir promocionant els vins?
Ara n'hi ha una de molt important per nosaltres. Vam poder-nos acollir amb unes ajudes, BenPEC, unes ajudes, doncs, de procedència europea que venen canalitzades per la Diputació, que ens han donat unes dotacions importants, quan una part, doncs, l'hem destinat a una millora, diguem, de tipus informàtic, no?, de comunicació, i una altra promoció dels vins, doncs, de Garnatxa i Carinyana, que són les nostres especialitats. I bé, tenim una dotació que per nosaltres és important, que aplicarem aquest any, i concretament a Barcelona, no?, el que dèiem, com que ara nosaltres la focalització és Barcelona, doncs per primer cop posarem opis i diguem-ne, i publicitat urbana a la ciutat de Barcelona. És una feina que l'anem fent des de fa molt temps, allò, amb petites accions, i ara aquesta vegada hi farem un pla de xoc una mica més important, que, bueno, confiem que també hi ajudi.
Vaig acabant, Xavier, però m'agradaria preguntar pel tema de la sequera, perquè ens trobem immersos en aquest episodi prolongat de sequera. Com pot afectar això a la producció del vi de la nostra DEO?
Sí, no, evidentment el tema és preocupant. Aquest any ha començat molt malament, sembla que aquest mes de maig no hi ha hagut pluges realment massa intenses en l'àmbit de l'Empordà, però bé, almenys hem tastat una mica la pluja i esperem que millori. L'any passat ja vam tenir un any de molta sequera, i això, encara que generalment es consideri, doncs, que la sequedat és bona pel raïm, és veritat en termes relatius. És molt millor que no pas un excés de pluja, això és evident, que porta malures. La sequedat, doncs, la vinya és una plantació que l'aguanta força bé, però un extrem mai és bo, ni per la producció ni tampoc per la maduració del raïm. Llavors cal veure, aviam, què passa a partir d'ara. L'any passat, aquestes alçades, havíem tingut més pluja, però després es va aturar en sec i no en vam tenir en tot l'estiu. Ara sembla que el temps s'hagi girat al maig i el que caldria doncs, és que plogués una mica doncs, d'ara a setembre i som a temps encara. Si no, bueno, de moment, diguem-ne, ja hem superat aquest estadi, les vinyes estan sanes i la qualitat del raïm crec que serà bona. La producció dependrà més d'aquestes pluges.
Al llarg d'aquesta setmana també heu estat participant en la fira Tocs de Vi de l'Empordà a Girona. Com valoreu la fira?
Sí, ben, la fira probablement serà aquest cap de setmana. Durant la setmana doncs, es van fent actes puntuals per l'aficionat que vol aprofundir més doncs, amb espais singulars, que aquest any també s'ha incorporat algun de nou, doncs hi ha uns quants cellers doncs, que presenten els seus vins específics. I la fira, bueno, jo conto que anirà molt bé, doncs, com sempre, no? És aquesta... Bueno, l'entrada del bon temps, la gent té moltes ganes de sortir, té un punt lúdic, no?, perquè va acompanyat també de tapes i de menjar, i la veritat és que és unes estones doncs, molt agradables de contactar, de posar en contacte el vi de l'Empordà amb la gent de Girona i de l'entorn.
Xavier Obertí, president de la DO Empordà, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Supermatí. Anirem parlant, com sempre, de les novetats i de com està anant aquesta DO Empordà, quin és el futur que hi veiem i quines són les dades que ens va deixant any rere any. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies per comptar amb nosaltres.
Adéu-siau. Molt bé. Adéu. I nosaltres, en el tram final d'aquest Supermatí, realitzat en directe des de l'estudi de Ràdio Capital i també per Ràdio Bisbal i Ràdio Palafrugell, hem canviat de dia, però tenim a l'Eduard i a la Laia d'Un Mos, un Glob. Normalment venien els dilluns i avui és dimecres, però també ens encanta tenir-los aquí. Què tal, Eduard, Laia, com esteu?
Molt bé.
Bon dia.
Bon dia.
I tornem
ben acompanyats, oi?
Molt
que sí?
Molt bona companyia, sí.
I tant.
Aquí tenim avui.
Tenim aquí a la Cristina i a l'Edo d'un gran projecte que es diu Mas Eusebi, de llet, de fonteta, i bé, ens explicaran tots els detalls que hi ha darrere d'aquest gran producte que porta moltíssima feina i a l'hora de veure-la la disfrutem molt, però en un moment la tens beguda.
Exacte.
Però la feina que hi ha al darrere és molt important. Llavors, doncs això, són una família dedicada a les vaques de llet de Fonteta, al peu de les Gavarres. Nosaltres les vam visitar ja fa un parell d'anys i llavors ja vam poder comprovar de primera mà la passió en què viuen i expliquen tots els processos. Al capdavant de Mas Eusebi hi ha persones que es desviuen per la seva feina i treballen moltíssimes hores cada dia de la setmana. La Cristina i l'Edu doncs treballa moltíssim, també els ajuda molt i molt el pare de la Cristina, en Pitu, i altres treballadors, perquè és una feina, com bé ens explicaran ara, que porta molta cosa al darrere. Què tal? Com esteu?
Bon dia, bé.
Molt bé, molt bé. Nosaltres el que voldríem dir és això, doncs què podeu fer, per exemple, un dia a dia a Mas Eusebi? Com treballeu? Quines són les obligacions en aquest aspecte que necessiten doncs, el cuidador d'aquests grans animals que realment quan els anem a visitar són animals entranyables i que es fan estimar moltíssim?
Bé, nosaltres mirem de fer-nos-ho tot nosaltres, des de que treballem als camps fins donar el menjar, munyir les vaques, pasteuritzar la llet i distribuir-la, i per això hi ha algunes feines que sí o sí s'han de fer cada dia, com donar el menjar i munyir i anar a distribuir. Després hi ha dies que es pasteuritza, hi ha un dia sí, un dia no. Ara l'estiu es fa quasi cada dia, i els camps, doncs...
Sí, els camps és segons l'època. l'època de sembrar, doncs vas més a fondo, no? I has de treballar tots els camps, els has de sembrar, sempre depens del temps, no ho fas quan tu vols, sinó quan el temps vol que sembres. I bueno, doncs són pics.
Llavors, a tots els farratges que teniu, a més els conreu vosaltres mateixos, no?
Mirem de conrear-los tots nosaltres o dels nostres veïns, perquè nosaltres no ruixem els camps, perquè el menjar de les vaques a un percentatge molt alt és menjar en verd. Nosaltres tenim un remolc, un carro que passa pel camp i sega l'herba i ja la recull, vale? I això els hi donem a les vaques, menjar verd. Això què vol dir? Doncs que si hi ha herbes passem primer per aquell camp, o si hi ha plagues o si hi ha qualsevol cosa, passem per aquells camps segant-ho, així ja deixem el camp sanejat. Doncs sí, el que ens falta de farratges, doncs mirem que sigui dels nostres veïns per mirar el que ells ja han fet, que no vingui de saber quin lloc i que hi hagin tirat 50.000 productes.
Tot de proximitat, doncs, eh? 100%.
Aquest cas, absolutament 100% de Mas Eusebi o dels voltants. Coses que feu que trobo que estan molt bé dir-les, perquè també doncs, són cosa de higiene i bon treball. Per exemple, vam veure com munyeu, després desinfectàveu el que serien, com en diríem, metes,
les metes,
els mugrons, sí. Mugrons i punt, no?
Això és molt important.
És una cosa que no m'hi havia pensat.
Sí, el procés, no? Que molta gent potser no el coneix, no?
Sí, sempre primer, abans de munyir la vaca, es despunta, que és treure el primer raig de llet, per si ha entrat brutícia, o per mirar també l'estat de la llet, per si està dolent o no. Tenim un test, que hi tirem la llet i un reactiu, i així sabem com està. Tot i així, un cop al mes sempre ve un controlador lleter a agafar mostres de llet de cada vaca, així sabem les qualitats i com està. I bueno, després s'hi posa el sabó als mugrons, es neteja bé amb un paper i després es muny. I un cop s'ha munyit, s'hi posa un sellador per evitar que hi entri qualsevol bacteri. I així també estan hidratades.
Munyiu dues vegades al dia, pot ser? Una al matí i una al vespre?
Sí, a 6:45 del matí i a 6:45 de la tarda. Sempre mirem que siguin les mateixes hores, perquè en elles també ja els hi apreta...
Els hi apreten els barquers, tenen ganes de que et donguin la llet. Són vaques lleteres, elles fan llet i necessiten que els hi treguis.
Molt bé.
I ara fa poc també heu rebut una certificació, no? Això de llet A2A2, que expliqueu-nos què és. Perquè això em penso que interessa molt a la gent que té problemes digestius amb la llet. Què passa aquí, a veure?
O sigui, les vaques poden fer tres tipus de proteïna de lactosa. AUA1, AUA2 i A2A2. L'AUA1 és la lactosa més dura, la que costa més de digerir. I l'A2A2 és la més suau. I molts intolerants a la lactosa no és que siguin intolerants, sinó que els hi costa digerir. I aquesta proteïna de lactosa, l'A2A2, és la mateixa proteïna de lactosa que fan les dones. Per tant, és la qual nosaltres estem preparats per digerir. Val? I molts intolerants a la lactosa, aquesta la poden digerir. I a les cafeteries on anem i així és, doncs ja no fan servir llet sense lactosa. Fan servir llet Mas Eusebi.
Hombre, això és una...
Això, aquí és on està la gran diferència entre una llet convencional i una bona llet de qualitat.
És que al principi dels temps les vaques totes eren A2A2, però van tenir mutacions i van arribar a ser AUA1. Vale? Nosaltres en prova genètica fa 5-6 anys que anem darrere de l'A2A2 i a anar fent proves genètiques, anar seleccionant els toros i els animals i així, hem arribat que totes siguin A2A2.
He fet el procés invers per tornar a...
Els orígens.
Els orígens. Super. Fantàstic.
Tenim gent que no podia beure llet ni olorar-la i ara ve a veure, compra llet Mas Eusebi.
Doncs això és molt important, eh?
I a més de forma natural. La pregunta que jo tenia era com ho aconseguiu, no?
No, doncs... és natural, simplement és...
Bueno, genètica.
Genètica. Genètica, entendre quin és el teu producte o amb què estàs treballant, no? Cuidar-lo amb carinyo i a partir d'aquí, doncs, treure... A mi em sembla brutal, això,
sí,
realment.
Sí, sí.
Em sembla brutal i natural, però sí, al mateix sí, temps, sí. No? Vull dir que...
No, a més és això, no? Que tot el procés és tan natural. També les vaques també campen lliures per allà als vostres camps. No? Vull dir que
tenen un camp que poden sortir quan volen.
Sí,
el tenen sempre obert.
Diumenge que plovien, hi havia unes quantes que estaven a fora parant la pluja en plan d'ostres, per fi plou, saps?
També ho van agrair, no? Sí, també ho estan agraint.
Molt bé. I bueno, quins formats feu de llet? On la podem trobar? On la veneu?
Ja, amb el format més comercial que tenim són les ampolles i les bosses de 5 per ús domèstic, eh? Bosses de 5 que tenen un tap que sobre elles tanca tantes vegades com vulguis. Però després per cafeteria, restaurants i obradors, doncs també anem amb bossa de 10 i garrafa. Trobar-la aquí a Palafrugell, doncs tenim des de Cala Ramona,
l'Agroaliment Casademont,
la Fleca Bussot,
Tocineria Mario, també, sí, hem apuntat. Sí. Xarcuteria i formatgeria Dolors.
Sort que ho tenim apuntat, perquè ens deixem algun i després... El
Can Ribes, també.
Sí, també. Sí,
i Xucapà, Rostisseria.
Sí.
Penso que els hem dit tots, sí, sí.
Sí, és que abans ens explicaven que realment, com que es porten molt la distribució, vull dir, hi ha molts llocs de per aquí a la zona i més enllà que tenen llet Mas Eusebi i potser no ho sabem, no? I estaria bé saber-ho.
Bueno, per exemple, nosaltres tenim un gelater a Cambrils, vale? Nosaltres no anem a portar llet a Cambrils, també tenim un distribuïdor que es diu Jotri, que nosaltres on no arribem, clar, i ja ells hi arriben, doncs també ens la porten.
Super. Molt
bé. Això de, per exemple, el format està bé perquè dir-ho, perquè és una cosa que tampoc no hi vaig creure jo. Hi ha les de litre, que evidentment són ergonòmiques, fàcils de manejar.
Eduard, si vols, tira-la una mica més cap allà perquè se't veurà, la veurem bé la pantalla. Exacte.
La tenim aquí. Aquesta, doncs, és la litre, que és molt manejable, diguéssim. Després hi ha les 5 litres, que és com un tipus garrafa grossa, i després les bosses amb tap de 5 o 10 litres. Això està molt bé perquè, clar, al principi ocupa molt, però com que després
es va buidant, va reduint espai,
i clar, va molt bé perquè és una cosa que no hi pensem, però si, per exemple, estem en un ambient familiar, doncs és una cosa que surt de compte perquè realment vas buidant i ja t'hi va cabent, i si cada dia es veu un got de llet per cap, doncs aviat el tens
I al final la bossa de 5 és molt més pràctica que les ampolles.
Primer sembla que no, però un cop ja has acostumat, és va això. Millor.
Sí, sí.
I ja que estem també emetent un programa per Ràdio Bisbal, on podríem trobar també llet de Mas Eusebi per comprar o bé per prendre en un bar o d'una altra forma que potser no ens ho pensem, però que també és possible?
Per comprar-la podríem anar al Tentació,
a Can Reliu, a la Polleria Jordi,
al Carnisseria El Llop,
en Morera, al Nova Venda.
Nova Venda, molt bé. I després bars també.
Sí, podríem fer la Gresca,
el Boquet, el Castell.
Ostres, és que ens en deixarem algun, eh? Sisplau, no ens mateu,
no patiu, eh? No patiu.
I després també...
Hi ha Can Massot.
Can Massot i Can Font, Can que el que mengem, moltes vegades amb nata o que s'elabora amb llet,
sí,
està fet amb Mas Eusebi, perquè diuen, ostres, com és que aquesta pastisseria, a part de que ho treballen molt bé, doncs també tenen productes de primera qualitat, de base.
Exacte.
Prima.
I això, a més, vull dir, jo, per exemple, ho he provat, Quan fas un postre a casa, fins i tot, és clau fer-lo amb un producte bo. Perquè, per exemple, un flam d'ou que porta quatre coses, quatre ingredients, si tu ho fas amb uns bons ous i amb una bona llet, és que marca una diferència, clar, de manera evidentment espectacular.
Evidentment. També jo estava pensant que és una mica, entre cometes, enteneu-me, desagraït que un producte en els bars se serveixi sense veure exactament d'on prové aquesta llet, no? Si no t'ho expliquen. Ara m'estic imaginant, doncs, a vegades heu vingut amb gent que produeix vi, produeix cervesa, i sempre veus d'on prové. Però, ostres, la llet en un bar...
Queda allà darrere,
no,
la barra,
queda allà darrere. I això també sap greu, no? A llarga, bueno, però nosaltres, si teniu bons ambaixadors...
Nosaltres mirem dels llocs on tenim de deixar-hi el tríptic.
Clar, sí. Val.
Vale, que...
O cartell
o alguna cosa.
On hi ha que sí que posen amb llet Mas Eusebi.
Vale.
O aquí.
Vale. Sí. Clar, això també és un plus a l'hora de poder vendre, entre cometes, el producte. Per molt que sigui en establiments de proximitat, doncs a vegades es pot passar desapercebut, no? Quan anem a fer un cafè amb llet tranquil·lament i no vas tampoc amb la idea que la llet sigui d'una manera en concret, doncs, ostres, potser et passa desapercebut, i això també,
bueno,
també
sabe greu. Com a consumidor, si vas a un bar i trobes que en lloc de fer un cafè amb llet en fas dos, després preguntes, quin cafè fas servir?
Clar.
Què és el que, clar, fas diferent dels altres? I doncs després poder te trobes que és la llet.
Exacte. Sí, sí.
Important. Ojo, aquí, perquè hi ha una cultura amb tot el que ens prenem i moltes vegades ni ens ho preguntem.
Sí, sí.
Però bé, podríem explicar moltes més coses d'aquesta granja, però per anar avançant, que el temps, doncs, es va consumint, dir-vos que la superpanera del supermatí, doncs, es va engreixant, i gràcies, doncs, a Mas Eusebi, tot el seu equip, aquí l'Edo i la Cristina, doncs, afegim l'engreix i ens obsequia amb un val per una visita guiada, que això també és una cosa molt recomanable per totes les edats, una visita guiada per tota la granja, amb moltes de les accions que hi fan a dins, i a més, doncs, hi aniran dues ampolles amb un val regal, perquè això és producte fresquíssim i
s'ha d'anar a buscar, això.
S'ha d'anar a buscar al moment.
Quines activitats feu dins de Mas Eusebi?
Bueno, el que fem, diguéssim, dirigit al públic és la visita guiada amb cita prèvia, perquè després ens ho combinem amb la feina. Clar, la fem nosaltres i hem de combinar la feina de camps més...
Clar. Vosaltres dos, eh? Sí. No, no hi ha ningú més, eh?
No, bueno, hi ha el meu pare. Bueno,
sí. I el treballador.
Sí, en Melgar, que tothom ja el coneix.
Sí, si ens seguiu a l'Instagram gairebé és el que més surt, eh? Sí.
Com és l'Instagram?
Mas Eusebi.
Vale,
ensenyem perfecte. El dia a dia i, bueno, anem penjant una mica tot.
Doncs també és interessant, no, aquesta
està
part
de... Està molt bé, perquè jo m'hi quedo embadalit, perquè dius, tot això darrere de la llet, que dius, sí, t'ho haguessis preguntat abans, i sí, però és maco de veure, la veritat. Sí, sí.
I és el que deies tu, està beguda en un moment, però val més saber...
S'ha de degustar, també, s'ha de degustar, i aquí anem, no?
La visita guiada està molt bé, perquè molts ens pensem que fer llet és, tens una vaca i ja està. Però no, veus que tot el que hi ha darrere, des de nutròlegs, veterinaris, control de llet, control de repro, i tot el que fem, tot té un motiu.
Clar, 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 clar. Motiu, i imagino que tot està molt estudiat,
molt
no?
Estudiat,
com el que dèieu de l'A2A2, si no m'equivoco, d'aconseguir la millor llet que pots trobar, no? Doncs sí, sí.
Anem a tastar.
I ara,
anem a tastar,
perquè tothom tasta vins, tothom tasta olis, i altres aliments i cerveses, però avui nosaltres tastarem llet. I per tastar llet, doncs què necessitem primer tot? La llet. Llet de Mas Eusebi. Llavors, què necessitem? Un got. Aquí en aquest cas no farem servir una copa, farem servir un got net i transparent. I bé, què hem de fer? Bàsicament, com el mateix que fem amb un vi, primer de tot, doncs, omplirem fins la meitat més o menys, o un terç, el got. Llavors, què podrem fer? Doncs el mourem, com si fos una copa de vi, mirant de no fotre res per terra, perquè aquests gots no els tenim tan controlats com les copes. I això, doncs, el que podem fer és ara fer la primera fase, que és la fase visual. Observant la llet, doncs, podem treure conclusions.
Ben cremós.
El color, doncs, és blanc, blanc, blanc. No totes les llets són blanques, n'hi ha algunes que grogueixen i mal assumpto. Llavors, aquesta és blanca, com la neu, és densa, una llàgrima molt i molt i molt i molt pronunciada, si ho veieu. Me quedaria tot el matí aquí mirant aquesta llet. Sí, sí, sí. Llavors, què hem de fer ara? En nas, aviam quin olor fa, sense moure el líquid,
i ara
una mica de sacsejada amb carinyo, i surten, doncs, altres aromes, això, com deia la Laia, dolcetes, també, doncs, de molta crema, amb aquest aspecte, i en boca, doncs, primer, el primer que podríem fer és beure, i després, una segona vegada, fer-nos-la passar per tot a dins, com aquell qui diu, com si glopegéssim, eh?
És una altra història, això.
Sí, 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 sí.
És que si féssim el mateix que l'altre...
però és boníssim, és boníssim.
Què et sembla, Oriol?
Molt bé,
l'havies,
doncs...
L'havies tastat o no?
Aquesta llet no l'havia tastat, però tampoc havia fet mai un tast de llet. És a dir, que ho he trobat molt curiós.
Avui has tingut dues primeres vegades.
Exacte, recomanem els que ens heu escoltat per la...
Al final...
Per la ràdio, que ho veieu també en el canal de YouTube.
Més
perquè...
que un tast, jo crec que és consum conscient, no? Una mica, no? Que a vegades fem moltes coses així automatitzades. És, bueno, parem un moment i anem a apreciar el que estem bevent o menjant, no?
Exacte.
Sigui el que sigui. Llavors, dir, bueno, bevem-lo d'aquesta manera per apreciar tota la feina que hi ha al darrere i què cal fer per arribar fins aquí, no? Per tenir aquest producte tan excel·lent a les mans.
Totalment. Ho haurem de deixar aquí, em
perfecte,
sap molt de greu,
home,
perquè sempre tenim alguna activitat per destacar. Seguiu a l'Instagram d'un mos un glob, també.
Exacte. Mas Eusebi, també.
I Mas Eusebi, i allà també trobareu totes aquestes activitats que es poden fer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, i res, haurem de fer aquesta visita, eh?
I tant.
Aviam.
Merci.
Eduard, Laia, també, moltes gràcies, com sempre.
Adéu-siau.
I nosaltres anem acabant, fem, però, un cop d'ull a la previsió meteorològica.
Matí de dimecres amb més sol i alguns intervals de núvols prims. La temperatura anirà dels 14 a 16 graus de mínima fins als 25-27 graus de màxima en punts de l'interior del Baix Empordà. No s'espera pluja ni tornades, però el cel quedarà parcialment entrenyinat, amb nuvolositat més extensa i abundant al final del dia. A partir de migdia, vent de garbí de força entre feble i moderada, amb cops màxims que poden superar els 40 km per hora.
Doncs ja ho heu sentit, aneu amb compte avui amb el vent. Nosaltres tornarem demà, com cada dia, al Supermatí, en directe des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. De 8 a 9, que vagi molt bé. Adéu-siau.